Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Avui tanquem temporada, però abans de fer una pausa d'estiu, volem compartir amb vosaltres, una vegada més, les històries, les entrevistes i les converses que han marcat el dia Terres de l'Ebre d'aquesta setmana. Poseu-vos còmodes perquè comencem.
Orange estudia instal·lar un repetidor al centre de Santa Bàrbara per reforçar la cobertura. Amb aquesta notícia obriem la setmana i és que a tots aquests problemes de cobertura que recordem ja fa mesos anem explicant, l'Ajuntament de Santa Bàrbara segueix treballant per millorar aquesta cobertura. Segons explicava l'alcalde, les gestions iniciades fa mesos continuen avançant i han permès també fer passos gegants per intentar resoldre aquesta problemàtica. Una de les novetats seria aquesta, l'interès mostrat per Orange per instal·lar un repetidor al centre de la població. D'altra banda, també Santa Bàrbara està preparant actuacions als camins mentre espera que els ajuts de la Dana del 2025 arriben. De fet, aquesta setmana es podrien conèixer ja aquests ajuts del darrer aiguat i el consistori preveu fer 3 trams d'asfaltat en camins afectats. Al nostre poble també es vol impulsar un consell de 14 experts per definir el futur del municipi. L'Ajuntament està treballant amb la creació d'un grup format per 14 professionals de diferents àmbits que tindrà la missió de dissenyar el futur estratègic del poble. Lluís Fort, el pregoner absent d'aquestes festes majors, serà el coordinador d'aquest projecte, segons l'alcalde ja detallava el dia de canvi de pubilles. I també us hem parlat d'Ulldecona. Des de Santa Bàrbara us explicàvem que l'Associació Mediambiental Ameve Saba segueix amb la lluita contra la llicència ambiental per la construcció d'una macrogranja amb 2.500 porcs a Ulldecona. Presentava la demanda per l'impacte que l'explotació podria tenir sobre el medi, tot i que l'Ajuntament d'Ulldecona també al·lega que els informes sectorials eren favorables. I divendres passat ens deixava la dona més gran del nostre poble, amb 105 anys, i també la feien protagonista.
Esta setmana s'ha commemorat el primer aniversari del gran incendi de Paüls. Des de Ràdio Tortosa us hem explicat que un any després del foc que va cremar més de 3.300 hectàrees als ports, els municipis afectats denuncien que moltes de les ajudes promeses encara no han arribat i reclamen més agilitat en la recuperació del territori. Roger Avinyó és l'alcalde de Xerta.
L'única cosa que ha arribat ha sigut la del Ministeri pel fet d'haver-se declarat zona catastròfica, que algú també en aquell moment també ho va ficar en dubte, de dir, oh, això pot ser contraproduent. Doncs mira, sort que vam fer, que vam fer la declaració, perquè de moment el que ens ha arribat ha sigut això. I l'altra actuació és esta, la de estar netejant quan estan fent empreses privades, però realment tampoc cost per a la Generalitat no ha sigut cap este. Per això una mica sí que reclamem, hòstia, que aquells dies posteriors a l'incendi van vindre consellers, van vindre directors generals, van prometre moltes coses i un any després el resum és que de moment n'han vist poques.
A Tortosa el govern municipal ha confirmat que la Generalitat farà una aportació extraordinària per eixugar el dèficit de les societats de salut. La Clínica Terres de l'Ebre rebrà més de 380.000 euros i l'Hospital de Jesús més de 350.000. L'alcaldessa Mar Lleixà també ha destacat que els nous pressupostos catalans inclouen projectes estratègics per al territori, com les millores de la C12 i el nou hospital de les Terres de l'Ebre.
Sempre treballem per poder fer un tancament que sigui en equilibri, però com ja vam explicar aquest any, per determinades circumstàncies no va ser possible. Els comptes estaven ja tancats perquè els vam aprovar, ho sabeu, abans del dia 30, i per poquets dies, no? Si aquest acord s'hagués produït una miqueta abans, haguéssim pogut anar i els haguéssim pogut incorporar als comptes de l'any 25, però, i per tant tancar en equilibri.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha visitat aquest divendres l'Ametlla de Mar per conèixer els preparatius de cara a l'eclipsi solar total del 12 d'agost d'aquest any. Durant la visita també s'han abordat diversos projectes vinculats a la recerca, al patrimoni i la formació. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats a la Generalitat.
Per què l'Ametlla de Mar ha estat seleccionada com un municipi d'observació? És primerament perquè hi ha uns criteris científics que determinen doncs, que l'Ametlla ja ha estat seleccionada. Per exemple, esteu a la franja de totalitat, teniu garanties de poder observar aquest fenomen en el seu moment de màxima esplendor a les 8:30 durant un minut 28 segons. És el màxim temps que podrem observar l'eclipsi a casa nostra. Després també constatar que l'Ametlla de Mar està perfectament equipada i amb vies d'accés i sortida per poder garantir doncs, mobilitat de persones, sobretot de les persones que viviu aquí a l'Ametlla de Mar. I després, aquest fenomen sense precedents està passant el mateix dia que tenim les Perseides, no? Un altre moment a l'any on podem veure aquesta pluja d'estels.
Les embarcacions Ciroac i Iaio Àlex de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar han estat distingides als Premis Redes 2025 i 2024, respectivament. Uns guardons que otorga la Capitania Marítima de Tarragona per reconèixer les embarcacions pesqueres que destaquen pel seu manteniment, el compliment de les mesures de seguretat i la prevenció de riscos a la mar. Isabel Betoret, secretària de la Confraria de l'Ametlla de Mar.
És una activitat que comporta un risc, el fet d'anar a la mar, i per tant doncs, sí, és responsabilitat dels armadors i dels patrons tindré tot el que fa referència a l'embarcació a punt i llest per anar amb tranquil·litat a la mar.
Una dotació i un vehicle del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar participen en les tasques d'extinció mentre fan una crida a la màxima prudència davant una situació que obliga a reforçar els dispositius arreu del territori.
Amposta va començar la setmana amb la ressaca de la celebració del 21è Congrés Estatal del Bou amb Corda, que va treure milers d'aficionats de tot l'estat i d'altres ciutats ebrenques. L'esdeveniment va arrencar amb una espectacular entrada pel pont penjant i va oferir un total de 17 exhibicions taurines amb ramaderies majoritàriament de fora del territori. L'organització destacava que la participació havia estat similar a l'edició anterior, amb unes 6.000 persones. En clau social ja estan en marxa les estades d'estiu a la ciutat, que enguany compten amb la participació d'uns 1.100 xiquets i xiquetes. L'oferta d'este 2026 destaca per la seva vessant inclusiva. Un 20% dels participants provenen de famílies vulnerables amb el suport del Pla de Barris per combatre la pobresa infantil i s'han destinat 600 hores de personal de vetlladores per a infants amb necessitats especials. En total, l'Ajuntament ha invertit 75.000 euros en 22 projectes per garantir la conciliació familiar. Ariadna Tomàs és la regidora de Joventut.
D'aquestes 1.100 places, unes 179 corresponen a xiquets i xiquetes que estan en risc d'exclusió social, unes 35 també són del Pla Educatiu d'Entorn, com cada any, i per últim, el que enguany és així com un tret diferencial, no? Que és lo del Pla de Barris, que com ja sabeu és una subvenció que ens ha vingut per la Generalitat i que ens permet també en el model de lleure pues, abordar este risc de pobresa infantil i de exclusió a la infància.
Pel que fa a l'economia, Amposta i el Montsià s'han consolidat com els líders del mercat d'habitatge usat a les Terres de l'Ebre durant l'any 2025. La capital del Montsià va registrar 457 operacions de compravenda de segona mà, mentre que en l'àmbit comarcal el Montsià va encapçalar el sector amb més de 1.500 operacions, superant el Baix Ebre.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la Generalitat destinarà fins a 3 milions d'euros per finançar les aturades biològiques i temporals de la flota pesquera de la demarcació de Tarragona, unes ajudes que beneficiaran tant armadors com mariners de ports com la Ràpita, Deltebre, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar o Cambrils. El sector considera esta mesura un suport important per afrontar els mesos en què les embarcacions han d'aturar l'activitat per afavorir la recuperació dels recursos marins. Malgrat esta notícia positiva, els pescadors adverteixen que el futur de la pesca continua marcat per la incertesa. El sector alerta de les possibles retallades dels fons europeus destinats a la pesca d'arrossegament, una situació que consideren que podria comprometre la viabilitat de l'activitat. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme.
La Generalitat ha anunciat que finançarà les aturades de paralització temporal i veda que estem efectuant les embarcacions. És una, notícia molt positiva per a nosaltres, però tenim l'amenaça des d'Europa que volen tenir una baixada d'assignació de fons per a aquest i per a diversos fets més que ens poden perjudicar, en aquest cas per al futur de la pesca. Ara que estem, estem mig bé, pues sempre ens toca anar lluitant contra factors que ens venen sobretot des d'Europa i que impedeixen la normal activitat del nostre sector.
La valoració de la campanya del 2025 és molt positiva per al sector pesquer de la Ràpita, tot i mantenir un nivell de captures similar al de 2024. La llotja ha incrementat el valor de les vendes i s'ha consolidat com la primera de Catalunya en facturació. Els professionals apunten que aquests resultats són fruit de les mesures aplicades en els darrers anys per preservar els recursos marins en menys jornades de pesca per a una major rendibilitat de les captures.
Les altes temperatures d'esta asfixiant ola de calor que està patint Catalunya, amb la Ribera d'Ebre al capdavant pel que fa a la pujada de termòmetres, amb tota probabilitat, no serà únicament la notícia que encapçala este darrer resum setmanal de la temporada des de Móra la Nova, sinó també d'este estiu, en el que malauradament estem assolint temperatures de rècord. En el que va de setmana, Vinebre ha arribat als 44,1 graus centígraus, convertint-se en el setè valor més alt mai registrat en una estació del Meteocat. Des de la Ribera d'Ebre com a la resta del país s'han tingut activats els refugis climàtics. El de Móra la Nova està a la llar de jubilats, com ja ens va avançar la regidora de Salut, Toni Farinha.
A Móra la Nova el refugi climàtic està a la llar de los jubilats. Des del 2023 la Generalitat nos va demanar si podien tindre un refugi climàtic. Allí hi ha bomba de fred i està tot el dia obert.
Estos dies també ens han fet ressò que Móra la Nova preveu la creació d'una oficina de justícia de proximitat. El ple municipal ha aprovat una modificació de crèdit i el conveni amb la Conselleria de Justícia per a la creació d'esta oficina coordinada amb altres poblacions veïnes. El departament dotarà de recursos aquestes oficines municipals que han de donar servei a un mínim de 7.000 habitants, motiu pel qual es fa necessària l'agrupació de diferents municipis fins a arribar a esta xifra, com ens ha explicat el tinent alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
Aquesta reforma consisteix principalment en fer una agrupació de diferents municipis per a poder acollir, tal com diu la normativa, una població de superior a 7.000 persones, en la qual aquí nosaltres ens hem ajuntat amb localitats com Tivissa, Garcia i diferents pobles i del Priorat amb l'objectiu de sumar aquestes 7.000 persones.
I per acabar este últim resum setmanal de la temporada ho farem en clau cultural, i és que dijous va arrencar el 14è Campus Ebrefolk 2026 a Móra d'Ebre. El Campus de Patrimoni Etnomusical de les Terres de l'Ebre, Matarranya i Nord del País Valencià, organitzat pels grups Espai de So i Rondalla dels Ports, compta amb tallers de ball, cant i instruments autòctons impartits pels millors especialistes.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ampolla estrena aquest estiu una nova zona habilitada per a gossos a la platja de l'Arenal. L'espai s'ha traslladat més cap al sud, té una superfície més àmplia i està situat en una zona més tranquil·la, envoltada per l'entorn natural del Delta de l'Ebre. Escoltem a Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla.
Hem ampliat i reubicat la zona habilitada per a gossos de la platja de l'Arenal. Una actuació que respon a la voluntat de continuar millorant els nostres serveis i afavorir la convivència entre tots els usuaris de la platja. La nova àrea s'ha traslladat més cap al sud i és considerablement més gran que l'àrea que teníem delimitada anteriorment. Creiem que en aquesta nova ubicació la zona és molt més tranquil·la, envoltada de l'entorn privilegiat que ens ofereix el parc natural, i això permet que tant els animals com els seus propietaris puguin disfrutar de la platja en unes condicions millors.
Delta Ebre ha presentat la candidatura amb què tornarà a optar al Pla de Barris i Viles de Catalunya. El projecte inclou 33 actuacions amb una inversió prevista de 12,5 milions d'euros i posa el focus en la transformació del centre de la Cava. La proposta reformula la candidatura presentada anteriorment i reforça aspectes com la sostenibilitat, la millora urbana, l'accessibilitat i la cohesió social. Escoltem a Andreu Curto, tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient.
Però també en la part d'intervenció sociocomunitària, en una implicació, prevent la implicació de les entitats que tenen afectació directa en la zona per la qual presentem la candidatura, per tal de que este no només sigui un canvi urbanístic, sinó que també represente un canvi social, un canvi en la comunitat beneficiada.
I acabem en que un total de 25 joves participen en el segon curs de monitoratge de lleure impulsat pel Consell Comarcal del Montsià que s'imparteix a Sant Jaume d'Enveja.
I seguim avançant en este últim recorregut de la temporada per Més al Dia amb l'entrevista del dia. Juliol ja és aquí i amb ell comença el moment més intens per a un dels grans motors econòmics de les Terres de l'Ebre, el turisme. Com es presenta la temporada, quins visitants ens espera aquest estiu i fins a quin punt l'eclipse total de sol del pròxim 12 d'agost pot convertir-se en una oportunitat única per al territori? En parlem amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de les Terres de l'Ebre.
El turisme que ens ve a Terres de l'Ebre, per sort, és un turisme de caràcter familiar. El desplaçament que hi ha, som molta gent que té segones residències o gent que es desplaça amb vehicle propi. Tenim també l'aeroport de Reus, que també compleix una funció que també ens aporta turistes, però sobretot és gent que pot venir de València, de la pròpia Catalunya, i després doncs holandesos, francesos, que ja estiuegen a la zona i que no s'estan pesquits i que es van movent pel territori. Que a nivell de promoció de l'esdeveniment, o sigui, és un fet que fins d'aquí no sé quants cents d'anys no podem repetir-lo, és un esdeveniment únic, i jo crec que des del punt de vista dels ajuntaments, tot el que s'està embolcant en temes d'informació, treballant molt també amb les escoles, és a dir, donant-li un valor també pedagògic, que al final també els nanos són els que activen que després la família es desplaci a llocs i vegi coses, no? Perquè al final...
Al final
estem en ple mes d'agost, estem en un mes molt calorós, que la gent el que busca és també sortir, i jo crec que el que se'ls ofereix aquí de reserva, sent un dels punts on es podrà veure millor l'eclipsi a tot Catalunya, jo crec que és bàsic.
Fem parada ara de poble en poble. L'estiu també és temps per descobrir el territori d'una altra manera. I a l'Ampolla tornen les sessions d'esnorquel guiat, una proposta per conèixer la riquesa del fons marí i mirar la costa, però des de sota l'aigua. Ens ho explica Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla.
Bueno, són unes propostes que ja fa uns quants estius que fem, no? I el que ens hem adonat és que tenen molt bona acollida. No només perquè la gent pot disfrutar d'una estona o un ratet dins l'aigua, sinó també per aprendre. Perquè, a veure, doncs, de passo de que es fa aquestes sessions d'esnorkel, doncs, la gent coneix el nostre entorn, la nostra biodiversitat, i és una altra manera no només de fer una activitat de cara a la gent, de cara a la població, de cara al turisme, sinó també és una manera de que, doncs, que coneguem millor de què ens envolta. Bueno, com a novetat enguany, dic que a Estara aquestes sessions sempre se feien a la platja de les Avellanes, no? Llavors, parlant una mica en l'empresa que ens ho porta, que és una empresa que es diu Plankton, no? Que té molt de renom per la seva divulgació científica i ambiental, vam estar mirant que les nostres platges, l'Ampolla té el privilegi de tindre molta diversitat, diferents platges, però intentar treure aquesta activitat no només d'aquí, com bé t'he dit, sinó perquè cada platja ofereix coses diferents, no?
I continuem este recorregut fent parada a l'Ametlla. Quan arriba el juliol hi ha cites que ja formen part del calendari de l'estiu. Una d'elles és el torneig de futbol platja, que torna a omplir la platja de pixavaques, d'esport, ambient i molta competitivitat. Hem conversat amb Carlos Pagà, responsable de l'organització, per descobrir què fa tan especial una cita que any rere any continua creixent.
Ja, la SER, pues, està molt orgullosa de ser un punt de referència ja de la província, de la comarca, sobretot en el júnior, perquè el sènior ho fan a més jocs, però júnior ho fan a molt pocs llocs aquí. Llavors els xiquets estan esperant, com ha dit ell, aquest moment, no? Perquè clar, és una opció que tenen, que a molts pocs llocs hi ha per poder jugar a futbol platja júnior. Sobretot enguany hem tingut un èxit bastant brutal, perquè ve gent del Nàstic, ve gent del formatiu, tenim un equip femení del Reus, que ha quedat campiona de Lliga de la seva categoria mixta, tenim gent del Tortosa, de la Rapitenca, i d'Ulldecona, la Sénia, de diversos pobles, que xiquets que s'han unit.
Arribem a Me'n faig creus, la tertúlia, amb Tere Castellà i Dani Andreu, i ara que molts ja tenim el cap posat en vacances, ens hem fet una pregunta molt senzilla. però no tan fàcil de respondre. Sabem desconnectar de veritat quan arriba l'estiu? O continuem vivint enganxats al mòbil, als horaris i a les presses? Una conversa que segurament us farà sentir més identificats del que us penseu.
Jo sempre he tingut molta capacitat, sense esforçar-me, de desconnectar. És més, quan ma filla era menuda, a vegades me sentia culpable perquè me n'anava a treballar i me n'oblidava que estava ella. I al revés també em passava això, vull dir, sempre, però sense fer cap esforç. Suposo que és una característica que tu tens, que hi ha gent que ho pot fer millor que una altra. Per tant, no he tingut problemes d'estos.
Tinc certs hàbits, jo, lligats a això de que quan te'n vas de vacances, tinc alguna costum, que jo crec que són bones costums, com és parlar amb determinada gent que sempre mos saludem per dir alguna cosa, no? Però no és una qüestió d'aquelles que siguin imprescindibles, no? Però, com te dia antes, sempre tinc en un moment donat de temps perdut o de moment en què no saps el que fer i tal, doncs, bueno, agafes el mòbil i li preguntes això, li preguntes allò.
No podem continuar aquest repàs sense agrair la participació a la tertúlia d'altres col·laboradors, com han estat Cinta Galiana, Miquel Franc i Josep Maria Franquet. I abans d'acomiadar-nos, encara ens queda una última parada. A Redacció Oberta obrim l'agenda cultural amb música, cinema, espectacles i moltes propostes per gaudir d'un estiu ple d'activitats al territori.
Avui, en aquest darrer resum de la temporada, us deixem algunes propostes perquè aquest estiu continueu descobrint i gaudint de les Terres de l'Ebre. Aquest cap de setmana encara podeu viure les darreres actuacions de la Mostra de Jazz de Tortosa, que tanca una nova edició per on hi han passat noms internacionals, concerts gratuïts als carrers i als espais patrimonials de la ciutat. Aquest dissabte, amb un homenatge a la cantant anglesa Amy Winehouse. Si us agraden les propostes més atrevides, més innovadores, teniu una cita imprescindible amb l'Eufònic, el Festival d'Arts Visuals, Sonores i Digitals, que entre el 16 i el 19 de juliol tornarà a omplir Amposta, el Delta i altres municipis ebrencs d'instal·lacions artístiques, performance, concerts i experiències que uneixen art, tecnologia i paisatge.
Esta setmana, Padre No Hay Más Que Uno 2 porta Javier davant l'arribada inesperada d'un nou nadó i de la sogra. Es projecta divendres a les 10 de la nit a la plaça dels Arbres de Freginals, cinema La Fresca. Als multicinemes, Baiana passa de l'animació a l'acció real i segueix el viatge de la protagonista amb el semideu Maui. A Netflix arriba La Casa de la Pradera, una nova versió centrada en el drama familiar, l'esperança i la supervivència. A Apple TV, Ciclos torna amb Nicky i Jason afrontant l'arribada de la mare biològica de Princess i Tyler. I CaixaForum Plus estrena La ciència de l'art sobre la conservació i restauració del patrimoni a l'EMNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'una banda, en concret de la banda de música de Benissanet, ja que ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat, en reconeixement a la seva trajectòria i al seu arrelament al territori.
I ara sí, arribem al final d'este últim episodi de Més al Dia i també al final d'una nova temporada. Han estat molts divendres compartint l'actualitat, les històries i les veus de les Terres de l'Ebre. I tot això ha estat possible gràcies a vosaltres. Ara toca fer una petita pausa per agafar aire, però només serà durant l'estiu. Al setembre tornarem amb més històries, més converses i amb la mateixa voluntat d'explicar tot allò que passa ben a prop nostre. Que passeu un molt bon estiu i gràcies de tot cor per ser una setmana més i una temporada més al costat de Més al Dia. Fins al setembre.